Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Les persones invidents són grans beneficiaris del servei de la ràdio. Amb quin goig s'uneixen a les pregàries quotidianes. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Del romànic al modernisme. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana recorrem els temples més destacats a l'Alt Camp en una de les rutes d'estiu que podem trobar al suplement Cat Crist Estiu. El Santuari de la Verge de Montserrat de Benferri, ideat per l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol, recorda el perfil de la muntanya de Montserrat. La parròquia del Sagrat Cor de Vistabella, del mateix arquitecte, llueix una combinació de pedra i totxana que li donen un aspecte sobri.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
A Ràdio Estel, Accent, amb Roman Jori.
Hola, bon dia, què tal? Com cada diumenge procedirem a fer les 40 preguntes de rigor a la convidat de turno. I aquesta vegada tenim l'honor de comptar amb el Jordi Foses, un dels millors arquitectes i més importants de Barcelona, que ens ha escrit un llibre una mica estrany, però molt curiós, i jo penso que una mica, que molt bonic, no una mica, molt bonic, honradament, sobre el cementiri del Poble Nou, que, com tots sabem, és un monument nacional, perquè com el cementiri del Poble Nou no n'hi ha cap més al món, això segur. Doncs vinga, procedim. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Pues vinga, cap allà anem. Estem realment en un museu a l'aire lliure?
Efectivament, el cementiri del Poble Nou és, tots els cementiris ho són, però el de Poble Nou jo el recomano que és un museu fantàstic d'història i d'art.
No sabia que tinguessin una sala de juntes al cementiri. Tan sovint es reuneix la gent allà, o què?
Ara està en desús, que només no s'utilitza, és una part de museística del propi cementiri, es guarden algunes peces singulars, i no s'utilitza, però sí, amb el final del segle XIX, començaments del segle XX, és on es reunia el patronat del cementiri.
Sempre havia pensat que era un cementiri civil, però he vist que no.
No, els cementiris són, en principi, religiosos i depenia fonamentalment de l'Església.
Sí.
Els impulsors són els bisbes de Barcelona, que són els que el duen a terme, i durant molts anys de l'Església fins que passarà a l'Ajuntament.
Els llençats del Canyet, era la fossa comuna, el Canyet?
El canyet és una mala interpretació. El canyet és on llançaven els animals. És on s'enterraven els animals i s'enterraven també ajusticiats, a vegades per la Inquisició i fins a altres que havien sigut penjats. Però no és la fossa comuna. No vol dir que no hi hagués algun mort il·lustre, però fonamentalment és pels animals, el canyet.
A Manclavé li fan un homenatge cada any, perquè jo m'he trobat que anar-hi el dia de Tots Sants i veure allà que estan tots estan tots d'uniforme, amb un estandard i tot allò. Això ho fan cada any, no?
Cada any les corals de tota Catalunya reuneixen i li fan homenatge a Josep Manclavé, que està enterrat a la zona dels Panteons. De fet, és un mort que està fora de lloc, perquè els Panteons era de burgesia i el Clavé precisament no ho era, un burgès. Però sí, cada any li fan un homenatge.
El bisbe Climent era un adelantat als seus temps?
Bisbe Climent era un molt adelantat als seus temps i va preveure alguna cosa que fins aquell moment no es produïa. Els morts s'enterraven al costat de les esglésies, el que coneixem per les sagreres, i va ser el primer que va veure que hi era un problema d'higiene i va promoure que s'enterressin fora de la ciutat. De fet, el cementiri de Poblenou és el primer que es construeix en tot l'estat espanyol fora de la ciutat, és el primer de tot l'estat.
En Cerdà es va fer càrrec també del Poblenou. Amb això és una cosa que l'he descoberta gràcies a tu. És curiós, no?
En Cerdà jo el defenso i l'ataco. El Cerdà era un gran enginyer, però un mal historiador. I moltes vegades el Cerdà, amb els municipis del Pla, entre ells el Poblenou, no es va donar compte que ja hi vivia gent, eh? I va fer grans encerts, però també va fer grans nyaps. El del cementiri no, eh? El del cementiri va tenir en compte i va tenir en compte que havia el cementiri del Poblenou i el va protegir.
La visió de Gustave Doré sembla exagerada, però és veritat, hi ha 7 nivells de nichos. No era una mica exagerat, perquè em sembla que estava graduat no, que estava normatitzat per llei, em sembla, no, això?
De fet, l'enterrament en nichos el que pretén al començament és igualar la gent. D'alguna manera, l'enterrament al terra era més classista, els nichos, evidentment, intentaven igualar, és un cementiri neoclàssic que pretén això. Poc després es veu que això no funcionarà, perquè les diferències de la ciutat dels vius també es donaran a la ciutat dels morts. I en aquells moments, com més amunt, més barat era el nichol.
La gent que hi ha a l'entrada semblen Mossos que busquen feina. A la plana 35 es pot observar que hi ha... Sembla que s'estiguessin esperant allà. És això el que has volgut dir, tu, o no?
El cementiri es produeix molt comerç de tot tipus, des de la venda de flors fins a la neteja dels nichos, fins a ajudar a pujar els familiars. I el cementiri de Barcelona era curiós perquè fins i tot... Sí, en aquesta foto que és de finals del segle XIX, el diari Barcelona anunciava els enterraments nous que es feien cada any. I la gent hi anava a visitar-lo com una novetat, i anaven a passejar. I, evidentment, que quan acostava tots anys, els Mossos de Barcelona ajudaven a les famílies benestants a netejar els seus nichos, a arreglar-los i, fins i tot, a acompanyar-los.
Els Mossos que ensenyen sembla que siguin més aviat funcionaris de pago, no? Perquè estar-se allà en su lugar descanso. Aquests devien ser funcionaris de nivell.
Els funcionaris anaven com els que surten amb aquesta al costat de la tomba de l'Alfa i Omega, que és la primera i l'última lletra de l'abecedari grec, que és el començament i el final. Evidentment que van molt empolainats, van empolainats amb un enterrament de luxe. Igual que eren els cotxes de cavalls, que també, depenent de la classe social, eren més luxosos o no. Evidentment que aquests empleats eren d'alt nivell. No,
precisament, perquè no crec que un pobre se'l pogués pagar, això, no?
No, els pobres anaven a la fossa comuna, eh? La gran creu celta és la que, d'alguna manera, aixopluga tots els morts que no tenien recursos.
Hi ha una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció, és la qualitat ha sigut sempre. Si les coses són bones, perduren. En aquest cas, les tombes bessones, que aquesta sembla que no del tot, oi?
No, de fet, el cementiri s'utilitzaven dos tipus de pedra, fonamentalment la de Montjuïc, que no és gaire bona perquè és molt porosa i, a més, estant a prop del mar la fa molt bé, i el marbre. El marbre sí que ha aguantat els 150 anys, 160 anys sense deteriorar-se. Tot el que venia de Montjuïc, aquesta pedra que hem tingut, no ha conservat bé, no ha aguantat bé el pas del temps.
Jo encara he vist en pobles que els enterraments estaven separats, els homes i les dones. En la fotografia de la plana 88 veig que tu també ho has observat, no, això?
Sí, és un costum que provenia de les esglésies, de l'enterrament al costat de les esglésies. Va durar poc el cementiri del Poblenou. De fet, en aquest sentit, torno a dir, volia ser un cementiri igualitari. I d'alguna manera hi ha tombes que estan tots barrejats. Hi ha fins i tot l'home, la dona, la primera amant i els fills de la segona amant. Vull dir que deuen fer una bona festa quan arriba Tots Sants.
El pla de Ribera d'en Porcioles, com podia donar el cementiri a Zona Verda, si era un monument nacional i aleshores?
En aquell moment no es contemplava com a monument nacional. No ho era, estava molt abandonat el cementiri del Poblenou i ja s'havia fet el de Montjuïc, el Montjuïc que es fa a finals del segle XIX, s'havia fet el de Collserola, i l'intent de l'Ajuntament és que desapareixés el cementiri del Poblenou i durant 40-50 anys es va deixar d'enterrar la gent, que és el temps mínim que cal per tenir un cementiri. Però això és molt difícil, perquè el que té un nicho, la família, pot seguir-lo enterrant. Era un pràcticament impossible, però la veritat és que es va quedar totalment abandonat. El cementiri feia basar d'entrar-hi, eh? No és el que veiem ara, era un cementiri molt deixat.
Reconeixes totalment la zona verda en el nou cementiri?
El cementiri té una petita zona verda a l'entrada, eh? També hem de reconèixer que durant molts anys el Poblenou no va tindre cap més zona verda que aquesta. i fins i tot quan érem petits, jo recordo, jo mateix, i anàvem a jugar. No teníem altre lloc com poder jugar al pilota, i anàvem a jugar al cementiri.
No, a jugar al cementiri.
Sí, sí, a l'entrada del cementiri, eh? Per nosaltres el cementiri és una cosa, era natural i ha crescut amb nosaltres. Fins i tot van haver idees més agosarades. Havia una idea que va intentar que el cementiri fos una llacuna, convertir-ho en un llac. Vull dir que, de fet, hi ha passat de tot pel cementiri.
No, jo el que no sabia és que hi hagués un sector protestant, també.
Sí, aquest sector protestant és posterior, no es considera el cementiri, es fa després, i fins i tot aquest sector protestant tenia un accés independent. O sigui, no estava junt amb la resta. S'accedia des del que avui és el passeig de Carmen Amaya, que abans hi havia unes barraques que es coneixia com el barri del Trascementiri, i s'enterraven, i depenia quasi sempre del cònsol francès o de l'anglès. És el que portava el cementiri dels protestants.
Francesc Candel va ser l'observador i escriptor que no volia veure ningú.
Què vols dir amb això?
Jo vull dir que no suportaven... A mi em van agradar molt els seus llibres, però em sembla que hi havia gent que els odiava, no?, perquè deia les veritats sobre Barcelona.
Bueno, ho deia, i fins i tot va fer un article molt maco del barri del Trascementiri, que el va titular Vecinos del Mar i la Muerte. Això són unes casetes que estaven just al costat del cementiri, i jo crec que reflexava molt bé la vida d'aquesta gent. Aquesta gent vivia en unes barraques que no eren tant, jo vull dir que eren cases humils, i estaven entre la tanca del tren i la tanca del cementiri. Hi havia un carrer que es va enderrocar amb els Jocs Olímpics, va desaparèixer amb les Olimpiades.
Podem dir que també van donar fills il·lustres les barraques, com ara Carmen Amaya, no?, perquè vivien allà, no?
Carmen Amaya és filla del Somorrostro. Carmen Amaya és un gran referent. Passa que per nosaltres el Somorrostro es tracta al Poble Nou i Barceloneta. És el primer barri de barraques que trobaríem venint des de l'Hospital del Mar. De fet, estava davant de l'Hospital del Mar. Però nosaltres, que no som molt talibans del nostre territori, creiem que Carmen Amaya és una poblenovina més i filla del Somorrostro.
Hi ha una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció, perquè l'abandono del cementiri, en tot cas, seria responsabilitat de l'Ajuntament, però és el que tu deies abans, les famílies pagaven una taxa per tenir la tomba allà. Aleshores, també, no?
Sí, però aquesta voluntat de tancament va fer que moltes famílies deixessin de pagar les taxes i fins i tot es desnonaven els morts, eh? Fins i tot es feien fora. I hi ha una fotografia molt interessant en el llibre que l'art funerari es fa servir per apuntalar una porta. Una porta que donava al carrer Taulat perquè no s'obrís, sí. Hi ha una escultura que l'està apuntalant. Vull dir que l'abandono era total. I al cementiri protestant les tombes estaven obertes, saquejades, estava completament abandonat, i les herbes creixien on volien.
Mare de Déu. De qui va ser la idea del nou departament quart?
El departament quart és el... De fet és una ampliació, el departament quart. El primer és el dels nichos, és el neoclàssic, el que fa l'Antoni Ginesi. El segon seria els panteons. I el quart és una ampliació que es fa perquè el cementiri es fa petit ràpidament. Vull dir, fins i tot encara no ha passat 100 anys que es construeix el de Montjuïc, perquè el cementiri ja no donava per el que havia sigut tot el que era Barcelona, que és més que creixia.
Comerç, indústria i mort. Tothom volia ser recordat, no? Per això es feien aquests grans panteons, no?
Sí, sí,
veure.
Sí. El departament segon, que és el dels panteons, nosaltres li hem comentat que és el Liceu de la Mort. És el Liceu de finals del XIX. Tota la burgesia que està allà. Es Bonaplata, el Ricard, el Jaume Andreu... Tots aquests estan enterrats allà. I s'enterraven, a més, amb el que ells creien que era el que els havia fet prosperar, que era el comerç, la indústria... tot això ho reflexaven a les seves tombes.
Hi ha una cosa que també és molt curiosa, el petó de la mort. Jo ho trobo d'un mal gust extraordinari. Veig que sembla més una revenja que un monument al difunt, no?
El petó de la mort potser és l'escultura del cementiri més coneguda. I té polèmica, té polèmica. És una escultura no massa gran, a vegades passa desapercebuda, però és un àngel de la mort que és un cadàver, és un esquelet, que s'emporta un noi molt jove. Sí. Hi ha uns versos del Verdaguer que estan escrits, i fins i tot va ser considerada un cop com l'escultura més eròtica dels cementiris de tot el món. Vull dir, és un petó que li fa la mort per emportar-se el jove. Això, amb la tradició, seria que la mort deixa anar una gota de verí, que és el que cau a la boca del mort. Aquesta li faltaria l'espasa, que és l'altre símbol de la mort. Jo la recomano, aquesta escultura, perquè a més està com aixecadeta respecte a lo que és el pas. Realment és colpidora, perquè veus com la mà de l'esquelet se li marca perfectament entre les costelles i el pit del jove. Jo crec que és una escultura colpidora. No crec que sigui de mal gust, tot el contrari. Jo crec que és un gran amor cap al mort.
Bueno. El Santet és tota una institució, no?
El Santet és el Messi del cementiri. El Santet és la figura més important que tenim.
El Messi.
És el nostre Messi. El Santet és un noi que va morir molt jove a finals del segle XIX, que va fer dues prediccions. Una, que moriria jove, i va morir als 21 anys, i la segona, que els magatzems dels siglos cremarien, com així va succeir després. I tot va començar perquè aquest noi era molt bon noi, tenia un pare que era sec, que tenia una botiga d'estores a Ciutat Vella, i treballava als magatzems del siglo com a dependent. Era l'únic noi que havia, la majoria eren noies, i sempre li demanaven favors, i ell sempre els feia, sempre. Okay. Un cop va morir, va ser enterrat al cementiri del Poble Nou, i llavors les noies que havien sigut les seves companyes, sempre que es casaven, li anaven a portar el ram de noces a la tomba i li demanaven que tinguessin un bon matrimoni i sobretot que tinguessin fills. I aquí va començar la història del Santet, que és un sant popular, eh? Mai l'Església l'ha fet sant.
Sí, però hi ha una cosa que és curiosíssim. Deuen tenir-la que netejar cada setmana, aquella tomba, perquè està plena sempre de documents, de peticions, de coses que li demana la gent, tu.
A la tomba del Santet, que és una devoció popular, fins i tot hi havia una cançó que l'han perduda, que no la podré reproduir, jo canto fatal, però tampoc ho podria fer-ho. Evidentment, la gent li demana tot tipus d'ajudes, hi ha esbots, de cames, braços, xumets. Hi ha una petita obertura a la tomba, un vidre, que per allà la gent deixen paperets, fins i tot hi ha peticions del Barça i de l'Espanyol.
Anda!
Sí, sí, jo us puc dir una anècdota, aquesta l'he viscut, i si voleu en creieu, i si no, també.
No, bueno,
jo tot el que explico és veritat, o no. Però aquesta... Bueno, vaig veure que el Santet realment podia fer miracles, com vaig veure un paperet d'un soci de l'Espanyol que li demanava que l'Espanyol guanyés la Champions. Vaig pensar que si això aconsegueix el Santet, realment és miraculós, eh? Vull dir... I no, que no m'enfadin els socis de l'Espanyol, eh?
La família Serra volia distingir-se amb un tros de la Sagrada Família, no? Perquè realment sembla una còpia.
De fet, hi ha un panteó molt maco neogòtic que està fet pel mateix arquitecte, el Francesc de Paula Villar, que és el primer arquitecte de la Sagrada Família. No és el Gaudí, però el primer projecte de la Sagrada Família no era el Gaudí, era un altre que té un panteó que fa poc s'ha restaurat. De fet, el neogòtic està molt ben representat, a diferència del modernisme, que ja no va arribar gaire amb el cementiri del Poble Nou.
El Crist ressuscitat deu ser la família Jové. Em refereixo als banquers. No crec que una família mitjana es pogués pagar aquell panteó, no?
No, són la família dels banquers, i, de fet, el Crist ressuscitat és una excel·lent escultura. No és més clàssica que el que parlàvem abans del petó de la mort, però també és molt recomanable. Jo torno a dir que és el cementiri de Poble Nou és un museu a l'aire lliure que hem d'anar a visitar i conèixer-lo.
Arnús va deixar moltes coses que ens han arribat fins a nosaltres. A part del Panteó, també va deixar una biblioteca i un carrer, no?
Sí, l'Arnús va donar una biblioteca que recull molt del tema dels maçons. És una biblioteca que és molt, molt important. Hi ha altres casos. A part de l'Arnús, que es va deixar un carrer, jo voldria explicar, i si em deixes tu dir que ara, hi ha una senyora que no és tan coneguda, que es diu Clotilde de Borràs.
Sí.
I aquesta Clotilde de Borràs és la dona d'un militar que es deia Borràs, que és el que després seria la plaça Borràs, que tots coneixem de Barcelona. La dona li va, amb els seus diners, va pagar l'urbanització, i a partir d'aquí tenim la plaça Borràs. Vull dir que en aquest aspecte tenim un seguit també de lo que és la pròpia ciutat de Barcelona reflexada amb la gent que està enterrada al cementiri.
Salvador Alarma, aquest fa honor al seu nom, perquè la seva tomba és alarmant, no?
Més, l'Alarma era un decorador i era interiorista, i és una persona que feia els decorats del Liceu. És que feia... I té més que alarmant, una tomba potent. Jo crec que és una tomba potent que també cal... És de les que estan protegides. Al cementiri del Poble Nou tenim un recorregut d'algunes d'elles que estan catalogades, algunes que no. Però no sempre les que estan catalogades són les millors, ni les que no ho estan són les pitjors, sinó que hi ha que fer una mica cadascú que faci el recorregut i resseguir-lo.
Fabiani treballava a Barcelona o es tenia que encarregar a Itàlia, el que li demanessin?
Amb això hi ha una certa controvèrsia. Els Fabiani serien com els marbristes de l'època, més reconeguts i coneguts, seria el Corte Inglés dels marbres. Els Fabiani feien models, es feien a Itàlia, i es traspassaven a molts altres llocs. Fins i tot a cementiris de Viena podem trobar escultures dels Fabiani, i a França també. No es feien ells directament, sinó que ells tenien com uns catàlegs, i a partir d'aquí doncs, els repartien per tot el món. Passa que hi havia molt bons artesans a Catalunya i a Barcelona concretament, que seguien perfectament els models fets per Fabiani, fins i tot moltes vegades els superaven.
La Creu Celta la va pagar l'Església Catòlica?
La Creu Celta la va pagar... Jo crec que t'enganyaria si digués que l'exagerat. La va pagar l'Ajuntament perquè la Creu Celta la fa el Leandre Albareda. El Leandre Albareda és l'arquitecte que farà el cementiri de Montjuïc, que ja està encarregat per l'Ajuntament. I és l'autor de la Creu Celta del Poblenou, que és la que recull, quan es parlava, la fossa comuna. Perquè al cementiri hem diferenciat dues coses. Hi ha morts i enterrats. És obvi que tots els morts estan enterrats. Però els enterrats són els que no deixen rastre i els morts són els que recordem. Yeah. Els morts serien les famílies que tenen nom i cognoms i els que estan a la fossa comuna, aquests són senzillament enterrats.
Quina afició construir panteons grans, tu? Perquè el de la família Sama pot viure-hi una família a dintre. Allò és un xalet.
Evidentment són com casetes, fins i tot em sembla que aquest concretament agafa quatre parcel·les que serien del cementiri dels panteons. I sí, la gent és, torno a dir, és una mica el cementiri és la ciutat dels morts per representar la ciutat dels vius. Per això el cementiri original del Poblenou, que era neoclàssic i que intentava igualar, decideix veure que jo no podia ser, i per això es fa l'ampliació immediatament, perquè les famílies burgeses puguin distingir realment de la resta de la societat.
Els escultors tenien fama aleshores, sobretot en Rossend Nobas, no? Aquest es barallaven perquè fessin coses per ells, no?
El Rossend Nobas té molta obra al cementiri Poblenou, en té més encara al cementiri de Montjuïc. Era un arquitecte, que diria que... No, arquitecte, era un escultor, més que arquitecte, que estava de moda. D'alguna manera, tota la burgesia l'encarregava les obres i el perseguien, d'alguna manera, perquè pogués fer arreglar els panteons d'aquestes famílies burgeses.
El panteó Gossinyer deu estar abandonat perquè li cauen les lletres, no?
No és l'únic. A veure, el manteniment d'un cementiri, si la família no ho fa, no correspon a l'administració. La propietat és dels familiars, la propietat és dels que tenen els nichos o els panteons. L'únic que pot fer l'administració és que quan un nicho o un panteó fa temps que no s'ocupa, pot expropiar-lo, entre cometes, si no hi ha pagament, i llavors sí que es fa càrrec al propi ajuntament, tant sigui per la seva reparació com la seva posterior venda, que això s'ha fet amb alguns panteons.
Miquel Font gastava bons materials. Tenim que entendre que la pedra de Montjuïc no era bona. Ja, tal com has explicat abans.
La pedra de Montjuïc, desgraciadament, i més estant propera al mar, es degrada amb molta facilitat.
L'Àngel és un recurs fàcil, però el que es pot veure n'hi ha per tot arreu, no?
L'Àngel és una companya, ja és l'Àngel de l'Apocalipsis, que és el que ens rep a l'entrada del cementiri amb una trompeta a les mans, amb un posat una mica deixat, dient, bueno, ja passeu per aquí tots, d'alguna manera. L'Àngel és un element recurrent amb els panteons i amb els nítxols, i es repeteix per tot el cementiri. Fins i tot la figura femenina, moltes vegades.
Bueno, hi ha aquell vers que va descobrir aquell senyor, ja no me'n recordo com es diu, després t'ho diré, diu, ets alta i ben formada, papeta, però tot i així passaràs per sota del noi de la trompeta, referent-se a l'entrada al Poblenou.
Aquell àngel ens espera, és el setè àngel de l'Apocalipsi, ens espera que tots passem per allà, i el dia de resurrecció segurament també ens acompanyarà.
El Panteó Bruguera és per una sola persona, allò?
Panteó Bruguera, això ho hem descobert després de fer el llibre, el Panteó Bruguera és un panteó que el recomano, està molt a prop del Santet, és com un sarcòfrag que està flotant, la imatge sembla que floti, i el Bruguera és el senyor... Bé, la seva dona va quedar viuda molt jove, era una dona guapíssima, i va enterrar el seu marit, el Bruguera, amb aquest panteó, amb un vers ple de romanticisme. Passa que la senyora, com que era jove i rica, es va tornar a casar amb un Girona. I al Girona no es trobàvem. I resulta que el segon marit està enterrat no amb el panteó de Girona, sinó amb aquest mateix panteó Bruguera. Que aquest és el que et deia, que hi ha la dona, el primer marit, el segon marit, el fill del primer i el fill del segon. Mare, o sigui que poden fer una bona festa.
Poden fer una bona festa, i tant que sí. Preguntaré a Gas Natural si cuida la tomba del seu fundador, perquè m'ha fet gràcia saber que estava enterrat allà.
No sé si el cuiden o no el cuiden, però està clar que en el seu moment van fer pagar als empleats de Gas Natural la làpida o l'estela que acompanya la tomba. Vull dir, i on es veu el gasòmetre, que era, de fet, el que realment marcava l'empresa.
Bueno, doncs fins aquí. És un document més que un llibre, és preciós i és d'una curiositat grandiosa. És preciós, llegiu-lo, us recomano. El cementiri del Poblenou, del Jordi Fossas. Thank you.
little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.